A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts i benvingudes al més innovador, el podcast de l'any, a l'inigualable Oficinista Busca Ofici, un programa on la feina te la fem nosaltres. Què tal estàs, Neus Jové? Preparada per arrencar amb aquest primer episodi?
Espera, Clara. Aquest no era l'inici que teníem escrit. Per què me tires tants piropos i què vol dir un programa on la feina te la fem nosaltres? Quina feina?
Com que quina feina? Tu t'has llegit la descripció del programa?
Sí, clar. La Neus Jové i la Clara Pagès t'ajudaran a conèixer les feines més quotidianes i a descobrir aquelles que encara són desconegudes amb l'ajuda de grans professionals. Em dius tu quina feina hem de fer tu i jo?
Tia, doncs buscar gent amb feines estranyes. Provador de tobogans d'aigua, olorador d'aixelles i peus, alpinista de parcs eòlics... Que aquestes coses sempre donen audiència.
Ostres, tota aquesta gent passarà per Ràdio Ciutat de Tarragona? I a qui entrevistarem avui? A qui has portat?
No. Com que aquí he portat?
Vas dir que buscaries algú.
Òscar, talla, que avui no gravem, eh? Que no ha portat a ningú. Això és un joc d'equip, Neus. És que vam dir que tu buscaves el convidat i que jo escrivia l'entrevista.
A veure, jo crec que ens hem flipat en tant de provador de tobogans d'aigua i alpinista de parc eòlic. Potser haurien de rebaixar una mica l'expectativa i buscar un ofici més d'àmbit comarcal.
Molt bé, i ara a qui li faig de les preguntes que he preparat?
Jo buscaria algú proper, algú que sigui així de confiança i que ens ajudi a engegar el programa.
Algú proper, algú de confiança... Què tal la senyoreta de P4? Que de tant en tant havia de parar la classe i buscar l'artista que havia deixat anar una obra d'art sota els pantalons.
Però què dius ara? No siguis desagradable, dona.
Què passa? A vegades la confiança fa fàstic. Però bueno, vale, aquí portem.
Espera, acabo de tenir una idea. Quin és el professional que més molesta la gent?
Per què estem parlant en veu baixa?
Calla i respon. Quin és el professional que més molesta la gent?
El que es posa a fer obres a les 3 de la tarda mentre estic fent la migdiada.
Home, aquest també, però no em referia a aquest. Em referia al director. A ningú li agraden els jefes. Tothom es posa content quan el jefe marxa.
Neus! Ja ho tinc. Un director de gimnàs.
Espera! El podem fer passar per l'orador d'aixelles i peus.
No anava a dir això. Però ara què ho dius? Sí, en realitat és perfecte, no?
Òscar, grava.
Benvinguts i benvingudes a Oficinista Busca Ofici, un programa on la feina te la fem nosaltres. Som la Neus Jové i la Clara Pagès i tenim l'honor de presentar-vos el més innovador, el director de l'any, l'inigualable Daniel Figuerola!
Hola, què tal?
Hola, Dani, què tal estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, ho estan bé de tenir-te aquí.
Moltes gràcies. El plaer és meu.
Bueno, perdona si t'ha semblat la presentació una mica exagerada, ¿vale?
Però... No, és correcte.
Sí? Doncs mira, gràcies per dir això, perquè saps què volia dir? Els volia explicar als nostres oients el missatge que em vas enviar de resposta quan et vaig demanar que vinguessis al programa. Saps què em vas dir? Te'n recordes?
No me'n recordo.
Mira, t'ho cito, eh?
Sorprèn-me.
Vas dir, ja sé que sóc famós i que us faré pujar a l'audiència, no passa res.
Això ho vaig dir jo.
Això ho has dit tu. Però no passa res, t'estimem igual.
Vale, l'has borrat ja, no? Suposo.
L'he esborrat tot.
Gràcies.
T'he esborrat el contacte, també.
Vinga, vale.
Bueno, va, deixa'm això de part. I res, estem encantades de tenir-te aquí, eh? Bromes a part.
Molt bé, jo també. Estic encantat de tenir-vos aquí.
Anem a començar ja a donar-te una mica de canya. I la primera pregunta seria que volem saber... en què consisteix la teva feina. Però bueno, abans de que ens responguis aquesta pregunta, nosaltres ja te la responem. Segons internet, un director és una persona que dins d'una jerarquia té autoritat sobre la resta i que per tant s'encarrega de subordinar tasques als seus empleats, organitzar el seu departament i analitzar la seva productivitat i qualitat del treball. Tu em diràs si això és veritat o...
Però abans que responguis...
tranquil. No et deixaran parlar avui.
No. A partir de la informació que tenim, digue'ns exactament què fa un director de gimnàs i si això s'adequa al que t'acaba de dir la Neus.
El fet de no fer res no serveix, no? Com a resposta.
No serveix.
He de fer veure que he fet alguna cosa, sí. No? Doncs bé, l'explicació que has donat és molt correcta. Més enllà de que ja no anem per jerarquies, sinó que és un tipus de gestió molt més planera en la que té certa importància els caps de departament, que són unes figures fonamentals en totes les organitzacions. I sí, és cert que tu tens una capacitat de gestió i de prendre segons quin tipus de decisions, però la gent que està a peu, en aquest cas són els tècnics i els area managers, són les figures, si no les més importants, de les més importants del centre. I nosaltres, doncs, bueno, sempre diem que som com a conductors en els que portem les regnes, i quan es desvia tot una miqueta, doncs som els que calculem cap on hem d'anar. Però bueno, la feina i la gestió també en gran part la porten ells. Però bueno, sí que faig alguna cosa més que estar allà.
I quan arribes al matí al gimnàs, la primera cosa que fas que és anar a buscar el cafè, envies el becari a portar-te'l...
El primer que faig és fer cafè, sí, sens dubte. No me'l porta ningú, sinó que hi vaig jo directament, el prenc i després ja pujo al despatx. La segona feina que faig, obligatòria, i de fet és una cosa que tenim per política de companyia, és fem un tour a totes les instal·lacions per revisar que tot està en ordre i tot està correcte, tant a nivell de neteja com a nivell de manteniment, com que tot el personal està en els seus llocs. A partir d'aquí, doncs, en aquest cas el meu, me'n torno al despatx i faig el segon cafè, diguéssim, i comença la meva feina de gestió.
I respecte a la teva feina, tu creus que la gent que està com a clients no aprecien suficientment la feina que feu? Perquè jo t'ho dic des del meu punt de vista, que vinc al teu gimnàs, no sé si...
Moltes gràcies, Clara.
De res.
Estic molt content.
De res. No, però t'ho estic dient en sèrio.
No, de veritat. Gràcies.
No, però deixa'm...
Pagues o no pagues?
Pago.
Gràcies, senyor.
No, el que et volia preguntar és... Creus que la gent que ve realment no és conscient de tota la feina que teniu darrere?
Doncs no. Crec que sí que és conscient.
Sí?
Sí. Sí que és conscient. Perquè sí que és veritat, no sé com s'actuen en els altres establiments, en els altres centres esportius, perquè no portem la gestió, però des de Bidding, i parlo de Bidding a nivell companyia, tenim uns estàndards i unes polítiques de qualitat molt integrades i molt marcades.
No ens facis propaganda, eh?
Bueno, també ho aprofito, sí. Primer faig propaganda de Bidding i després de mi, una miqueta, ¿vale? Perquè si no pensaran que només vinc a fer cafè i faig alguna cosa més. Veus, ja m'has tallat, ja no sé què t'estava... Ja no sé què
n'estava... Quina intenció, ja està. Doncs publicitat ja està. Zero.
Vinga, perfecte. Doncs sí que sóc conscient perquè... Escoltem molt el client. Tenim diferents llibres de suggerències, tenim una atenció i comunicació a nivell de xarxes bastant potent, i llavors crec que som conscients que quan un client suggereix, queixa, agraeix, nosaltres estem allà. No sé si com la figura de director, com a tal, però crec que som conscients que les decisions més importants les prenem des del comitè directiu. Director de centre, director d'operacions, director de màrqueting, CEO de l'empresa, etc.
Vale. I per què has decidit ser director? Què és el que et motiva a ser-ho?
Jo no ho he decidit, però estic molt content de ser-ho.
Qui decideix quin ha de ser el director d'una empresa?
No és que hi hagi una persona que decideix, sinó que va en funció una miqueta de la tipologia de companyia. Un centre esportiu necessita un director, com un hotel també el necessita, com una empresa de comunicació necessita un director de màrqueting. La persona que contracta, en aquest cas, o en el meu cas, és el director d'operacions. El director d'operacions és la persona responsable de la logística i operació, o sigui, posta en marxa, personal, etc., de tots els centres. I en el meu cas, ell és el que em va entrevistar i vaig tenir la sort de sortir escollit i actualment ser el director de Sant Jordi des del primer dia. O, és més, des de 5 mesos abans de que obrissin. Encara no m'han acomiadat. Clara, estic molt content.
Jo no, la veritat és que no.
Tu també, ja ho saps.
No. I quins estudis es requereixen per arribar a ser director?
Sobretot llicenciatura. Vale? Jo, per exemple, no sóc un cas molt usual en el sector del fitness, perquè jo vinc des del món del turisme. Jo he estat director d'hotel i he portat la direcció de màrqueting en aquest cas d'un parc aquàtic, com és Parques Reunidos i en l'Aquàpolis, en aquest cas. I mira, doncs, per un tema de gestió, per un tema de coneixement de zona, per un tema de coneixement de teixit empresarial o inclús per gestió d'equips, doncs bueno, van considerar que jo era la persona, no tenia, tenia zero experiència en el món del fitness i ja porto 4 anys. O sigui que no és que hagis d'estudiar alguna cosa per ser director, sí que és veritat que has de tenir, doncs, el que us comentava, llicenciatures, màsters, tot ajuda, però pots venir del món del turisme i acabar dirigint un centre esportiu.
Però a part d'aquestes, bueno, d'aquests coneixements d'empresa, si hagués imaginat una mini Clara que vol seguir els teus passos i vol fer la teva feina.
Ho veig difícil.
Bueno, doncs un mini Dani, vale. El teu fill. Quines capacitats creus que ha de tenir?
Cada cop anem més amb un tema de gestió d'equips. I crec que ho he comentat al començament i per mi és el més important. Si ets capaç de gestionar cada encarregat de la seva àrea, sigui de l'empresa que sigui, sigui del sector que sigui, et rodeges de gent competent, de gent amb una atenció al client, si estàs a l'atenció al client, clar, a nivell de gestió, a nivell de coneixements informàtics, si et rodeges de la millor gent, tot va rodat i és molt més senzill. Per tant, jo crec que el factor més important és gestionar un bon equip, que després està el primer punt. Primer és trobar-lo amb aquest equip, entrevistar-lo, intentar tenir aquest feedback en l'entrevista de que realment serà la persona que estàs buscant i després entendre-us, que jo crec, i la Clara n'és conscient, que l'equip que tenim de managers tenim una molt bona relació.
És bo, és bo. Es nota, més o menys.
I això fa que tot sigui molt més fàcil.
Suposem que aquesta gestió, a lo millor, o sigui, hi ha bon rotllo a l'equip, però pot ser que durant la pandèmia fos una mica més complicat, a lo millor vau viure algun moment de tensió. Us va ser fàcil gestionar unes instal·lacions com són el gimnàs, que clar, amb la pandèmia va quedar tot paralitzat.
Sí, però no té res a veure el fet que hi hagi moments de tensió, al contrari, l'únic que fèiem era trobar-nos a faltar perquè no estàvem junts. Teníem contacte telefònic, teníem contacte a través de les eines virtuals, del Teams, del Zoom, fèiem reunions, intentàvem parlar gairebé cada dia i l'únic que ha fet és, en aquell moment va ser agreujar el sentiment de que necessites estar al costat d'aquesta gent per gestionar, per entendre, per sentir el contacte directe de la gent. No pots estar ni amb un confinament, ni amb unes restriccions d'aforament, ni amb unes limitacions com les que tenim d'ús de mascareta, de distanciament, és molt complicat. Però no té res a veure, o sigui, al contrari, vull dir, nosaltres en aquests 4 anys sí que hi ha un abans i un després de la pandèmia, però no amb un tema de portar-nos millor o portar-nos pitjor, al contrari, la nostra relació segueix sent la mateixa, inclús millor, però bueno, sí que en aquest buit ha sigut complicat gestionar-ho, però bueno, en el nostre cas el centre estava tancat per un tema de Procicat, per tant no han pogut gestionar un centre que està tancat perquè
estava tancat. A nivell d'instal·lacions, com ho vau gestionar abans d'obrir i com ho esteu gestionant ara? Com ha canviat?
Doncs ha canviat moltíssim, vull dir, això ja ho sabeu, a nivell de totes les restriccions que tenen, no els centres esportius, sinó tot, la restauració, l'hostaleria, l'oci nocturn, tenim moltes limitacions. Sí, és cert que sembla que a poc es van com alleugerint una miqueta i la tendència és a que la gent ja s'estigui acostumant a l'ús de la mascareta, en aquest cert distanciament. Nosaltres ha sigut un bon mes de setembre, el que ens fa pensar que la gent a poc no s'està relaxant, no vull dir això, però sí que té aquesta necessitat de fer esport i com que ja ho té més interioritzat el fet de portar mascareta o de que l'aforament en totes les instal·lacions estigui limitat. Però ens ha costat molt, hem hagut de fer moltes inversions, tant econòmiques com a nivell de personal, de formació, de com havíem d'habilitar segons quines dependències del centre, la sala, les sales de dirigides, la piscina. Ha sigut molt complicat, amb un cost molt elevat. També és veritat que hi ha hagut un cost de personal psicològic important en el que hem de conscienciar molt a la gent de que han viscut una pandèmia, hem de tornar a motivar-los, hem de tornar a començar. I, bueno, ha costat, però bueno, a poc tot ha de tornar a la normalitat, de moment, dins de les restriccions que seguim tenint, que no són poques.
I per què creus que, o sigui, sempre s'ha dit que tothom vol ser director? Tota la gent se pensa que ser director és no fer res. Però el que tu ens estàs explicant no és no fer res. Per què creus que està tan qüestionada aquesta professió?
Bueno, jo no crec que estigui qüestionada, eh? Al contrari, perquè us puc posar mil exemples de coses que no sé si faran molta gràcia, però clar, entrar a les 9 del matí i sortir a les 9 del vespre...
Això ho fas?
Sí.
Sí?
Sí. Bueno, però juguem a pàdel també, però
sí,
això no ho direm a ningú.
No, no, vale? No li dic a ningú,
el cafè, i el cafè tampoc, no, i el dinar tampoc. No, però sí que... No és que estigui qüestionada, però hi ha molta responsabilitat, hi ha molta pressió, hi ha elaboració de pressupostos, hi ha reunions amb gent molt important, hi ha decisions complicades que has de prendre, hi ha responsabilitats civils, hi ha lleis i normatives que has de complir, perquè si no doncs, pots tenir algun tipus de problemes amb antecedents. O sigui, no és tot tan bonic. Té la seva part bonica, també, perquè pots gestionar, pots decidir, pots fer... Ets com una miqueta el que prens segons quines decisions, que això també, després d'estar molt de temps una miqueta treballant doncs, com a tècnic o en llocs més inferiors, doncs, quan ets director també ve de gust prendre segons quines decisions. Però, bueno, jo no crec que estigui qüestionat. Jo valoro molt la feina dels directors i crec que per ser director ja no és tot tant un tema d'estudis, que també has de tenir una formació, crec que has de tenir una base... però l'experiència i la teva capacitat de transmetre, de gestionar, és superimportant. I no parlo únicament de centres esportius, podem parlar d'una direcció d'una fàbrica o de les químiques que tants coneixem a Tarragona, que els coneixements en el seu sector també de gestió d'equip segurament és molt important, o de la vessant de màrqueting, o de la gestió de base de dades, o de logística, cadascú en el seu terme, però no crec que la feina de direcció estigui qüestionada. No la qüestiones tu, no, Clara?
Jo l'anava a qüestionar ara mateix.
Però després del que he dit ja no, no?
No, la veritat és que ho has fet molt bonic, però t'anava a dir...
Ens has llevat les ganes de ser directores.
Sí, sí.
No, tampoc no és això, però jo personalment a la meva feina estic molt content. I us he dit, el meu exemple és un cas... superaïllat, eh? I de passar de ser director d'un hotel a director de màrqueting a director d'un centre esportiu, cosa que a la meva vida pensava que podria arribar a ser, però mira, aquí estic.
Però tot i així, encara que se't doni bé la feina i que t'agradi, no creus que el jefe sempre
ets
és...
Ets molt pesada.
És veritat, no creus que el jefe sempre és el que posen més a parir? Que quan tu marxes, els treballadors diuen, ai, que bé el Dani, aquesta tarda no està.
Bueno, això els hauríeu de preguntar amb ells. Però jo crec que em tenen amb bastanta bona consideració.
Sí?
Jo crec que sí. I si no, millor. Ho dissimulen molt bé. Sí, perquè quan faig el cafè no s'aixequen de la taula i marxen, sinó que volen...
Ui, tinc una anècdota. Vols que t'expliqui una anècdota?
No, ja l'explicaràs després.
Sí? Vale.
No, va, explica-la.
Un dia que vas entrar a la piscina, entres, arribes
allà...
Què
feies a la meva oficina?
Estava prenent el sol aquell dia.
A la meva oficina?
No, a la piscina, a la piscina.
Ah, entres a la meva oficina. Perdona.
Perdó, a la piscina.
A la piscina.
Arribes a la piscina... I allí t'has d'apuntar, saps? Estàs apuntat a la llista perquè si no, no pots entrar.
Has de fer reserva
una
de les mesures pre-Covid.
Exactament.
Molt bé.
Arribes allà, el monitor que ja et pregunta nombre...
Ja me'n recordo.
I tu, saps qui sóc? I et mira de la baix i es queda així flipant.
No em va conèixer ni sabia... La qual cosa el valora moltíssim perquè estava fent molt bé la seva feina.
Estava molt bé.
Jo havia fet reserva. L'únic al llistat no havia seleccionat empleado, és veritat, i no vaig sortir a la llista, però veus, el Lucas, em recordo que era, ho va fer molt bé. I precisament, quina casualitat de la vida, estaves tu per allà.
I vas tenir el plaer de presenciar això, que em fa molta il·lusió veure com
sí.
No tens tant de privilegi.
Què et sembla?
Em sembla molt bé.
Però vaig entrar, no, al final?
Sí, al final vas entrar.
Molt bé.
I jo vaig marxar.
No, però sí. Però bé, valora molt el fet que la feina siguis o no siguis director. I a part, va ser molt curiós perquè no em va conèixer. O sigui, jo recordo que em vaig baixar la mascareta...
Sí, et vas baixar la mascareta i llavors va dir...
Dic, Lucas,
em sona aquest noi.
Que sóc jo. I llavors, pobret, li van venir una miqueta tots els mals. Ui.
Problemes tècnics ja està, no?
Sí, en principi sí.
Solucionat. Bueno, Dani, malauradament ja estem arribant a la recta final d'aquesta entrevista.
Yeah! Ja?
Sí, sí. Bueno, hem pensat que per no acabar així tan de cop i també per no fer aquesta entrevista tan avorrida, parlant de la feina, fent propaganda del bidding...
Sóc avorrit? No, no.
No, per això.
No contestarem.
Però a veure, és que la gent tampoc li han de donar aquí que la feina de director és tot bo, tot dolent. Aquí hem de parlar un poc de lo important que és els salseos.
Els?
Explica'ns. Salseos.
Salseos.
Anècdotes.
Sí, anècdotes.
Ah, molt bé, molt bé.
Coses que hagin passat. I us he de... Gent estranya que t'hagi vingut, el
us
que
us he d'explicar anècdotes.
Alguna cosa que et vingui al cap.
Alguna cosa que em vingui al cap que es pugui explicar per la ràdio, vols dir, no? Clar, perquè coses al cap...
Què m'estàs dient ara?
No, home, no. Hòstia, doncs no ho sé, no sé. Dir-te... Hòstia, no sé.
Alguna cosa que ja heu presenciat per les càmeres, potser?
Alguna cosa que li hagi passat a algun treballador, qualsevol cosa.
Alguna cosa graciosa?
Alguna cosa graciosa? Hòstia, sí, un treballador... No, un treballador no. Un client... Hòstia, com era? Un client que va arribar molt, molt, molt begut... I no, no, hòstia, com va ser? No, va arribar molt, molt begut i no trobava el vestidor i es va quedar adormit enmig del passadís, el vam haver d'aixecar, portar el seu cotxe i és que no recordo bé com anava aquesta anècdota. Hòstia, ara m'ha posat en un compromís perquè, si ho sé, me n'hagués preparat alguna. Hòstia, però no me'n surt cap ara. Clara...
Em sembla que no treballes allà, eh? Jo crec que t'han explicat una anècdota així. No,
m'ha dit que treballes no, realment.
És que era aquesta, però exactament no sé com va anar. Però bueno, deixeu que
m'empensi... Bueno, et fem una altra pregunta i mentrestant, altra, amb el subconscient vas pensant una anècdota.
I en tinc, segur, però ara mateix no me'n ve cap.
Bueno, no passa res. Mira, mentrestant segur. Et pregunto... quin creus que és el secret de l'èxit? Si has trobat alguna fórmula màgica perquè el teu gimnàs triomfi o qualsevol gimnàs triomfi per sobre d'un altre?
Sens dubte, tenir el millor personal. Perquè diríem instal·lacions, que considero que Vidin Sant Jordi...
Bones instal·lacions.
Té bones instal·lacions. Però al cap i a la fi, bones instal·lacions depèn d'un poder econòmic important. Si algú té diners, doncs muntarà un bon gimnàs. Però la diferència de la marcarà la qualitat del personal. I la qualitat del personal la marques amb una bona contractació i amb una bona formació. Per tant, nosaltres, i crec que amb això ho estem aconseguint, tenim... si no el millor dels millors treballadors de centres esportius. I no parlo de formació o d'estudis, sinó de caràcter, de motivació,
no
d'atenció. Per això jo he dit moltes vegades que vinguis.
Sí?
No, però... però
m'estranyava, eh? Ja no ho recordo.
Ho havia de dir. Però bueno, seguim jugant a pàdel, Clara, quan estiguis millor de la teva espatlla.
Seguim jugant, sí.
Seguim jugant. I això és el que crec, però en general en totes les empreses. Vull dir, el personal marca molt la diferència perquè una de les eines més importants dels centres esportius, o el que nosaltres sempre busquem, és la fidelització del client. I la fidelització del client no te la marcarà la millor màquina del mercat, sinó te la marcarà un bon tècnic, algú que t'entengui, algú que t'assessori i algú que et motivi. I si al cap i la fi arribes als teus objectius, pues, aquesta persona t'haurà fidelitzat. Per mi crec que és el més important.
I ja l'última pregunta, ens diries què fas en el teu temps lliure?
En tinc poc.
Potser quedes a les instal·lacions, no? Perquè ja has dit que esteu jugant a pàdel, potser passes tot el dia allà.
Efectivament, sí, sí que és cert que passo tot el dia, però intento anar a córrer. Soc un friqui del running i tinc diversos objectius, faig maratons i curses llargues i en el moment que puc, sobretot els migdies, que és quan m'allibero una mica, sobretot abans o després de dinar, normalment abans, intento sortir a córrer. Bueno, vaig a un club, entreno i demés, i és el que més m'agrada a nivell esport quan intento trobar estones lliures, quan les tinc.
O sigui, he estat sempre ficat amb l'esport, però el treball, el temps lliure... Tot.
La família és bàsic, però si ho relacionem amb el tema de l'esport, que és el que ens porta ara, sí, el que més m'agrada és córrer i dedico moltes hores a la setmana.
Perfecte, Dani, moltes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa més.
Alguna anècdota, pensa.
Clara, no puc pensar mentre estic explicant coses. Ja hi pensaré. Va.
A la pròxima...
Us faré una...
Ens envies un àudio i al pròxim programa el posem. Et sembla?
No, em sembla
fantàstic.
Ara mateix és el que t'anava a dir.
Vinga.
Us faré un àudio i ara de camí cap al bidding i ho pensaré. És que m'ha agafat en fred.
Quan arribes els hi preguntes, els treballadors segur que en tenen alguna.
No, i jo en soc conscient de les anècdotes, sí, però és sí? Que ara no me'n recordo, sí, perquè me les expliquen i n'hi han de molt gracioses, però no me'n ve cap al cap.
Vale, ja ens les diràs.
Bé, us les dic.
Vale, Dani, doncs moltes gràcies. T'agraïm la teva presència. Gràcies per participar en el nostre primer episodi d'Oficinista Busca Ofici i esperem veure't aviat.
Sí, quan vulgueu. A Vidin sereu benvingudes i moltes
gràcies. Tu també seràs aquí, si vols.
Sí, Molt bé, moltes gràcies. Encantat de venir, moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i qualsevol cosa que necessiteu, doncs estic a la vostra disposició.
Moltes gràcies.
I a tu, estimat oient, et recordem que ens pots seguir, enviar dubtes, preguntes, inquietuds i consultar tot allò que vulguis a través del nostre compte d'Instagram @oficinista.ofici o a través del nostre correu electrònic oficinistabuscaofici@gmail.com. I ara sí, puja la cinta de córrer, posa't els cascos i deixa que la feina te la fem nosaltres.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.